Vicenç, el Turró Turró t'ofereix aquesta secció.
D'aquí uns moments el Toni García Ramon, d'aquí uns moments també amb nosaltres, Joan Marimon, cineasta i professor de teoria del muntatge cinematogràfic a l'ESCAC, a l'Escola Cinema de Barcelona també, que parlem de els 25 anys de Titanic i parlem de James Cameron, però abans de parlar de amb ells dos, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Clar, que si parlem d'aquesta de Titanic hem de parlar de la banda sonora, no?
En efecte, no es pot parlar dels 25 anys de Titanic obviant una de les peces claus que va ajudar a projectar-la més enllà de les sales de cinema i que, de fet, ha esdevingut una referència recurrent en la cultura popular. Avui descobrim el secret de l'èxit de la cançó principal de la seva banda sonora. Al marge de l'èxit indiscutible de la pel·lícula, Titanic també va destacar per incloure aquesta peça a la seva banda sonora, My Heart Will Go On, que va esdevenir un dels senzills més venuts de tots els temps i que va emportar-se l'Oscar a millor cançó original, sumant-se als altres 10 que va aconseguir el film. També el Globus d'Or, el Grammy a Cançó de l'Any i una llarga llista de condecoracions que van anar engrandint la transcendència de la peça. Com passa sovint amb cançons que han tingut una repercussió tan esclatant en la societat, i ens les hem trobat fins i tot a dins la sopa, ha despertat sempre odi i amor a parts iguals. Però, deixant de banda adeptes i detractors, descobrim com va gestar-se tot plegat. El compositor James Horner va ser l'encarregat d'escriure la banda sonora de Titanic i tot i que després de les estressants sessions de la composició de la pel·lícula Aliens s'havia promès a ell mateix de no tornar a treballar amb James Cameron, l'atractiva oferta de posar música a la gran pel·lícula que s'estava coent va ser massa temptadora. El director necessitava una banda sonora que fes dialogar el material vocal, l'emoció, la tragèdia i el lirisme, i Horner era l'indicat per aconseguir-ho. Les diferències entre compositor i director es van esfumar i el projecte va tirar endavant. Horner va anar avançant en la composició de la música i va crear un atractiu tema melòdic que la pel·lícula vincula constantment amb la protagonista femenina, la Rose DeWitt. És la peça que sentim de fons, i ja veieu que es tracta d'una versió instrumental sense lletra de la cançó que avui analitzem. Tenia un lirisme magnètic, una evolució atractiva i, sobretot, un potencial com a cançó que no es podia deixar perdre. Tot i les reticències inicials de James Cameron, Horner el va convèncer per convertir aquella peça instrumental en una cançó. Per tal d'aconseguir-ho, calia escriure una lletra que s'adequés perfectament a la melodia i l'encarregat de fer-ho va ser el lletrista Will Jennings. Ell va elaborar un text que sintetitza el sentit general de la pel·lícula: el record d'un amor viscut en el passat i la vitalitat que aporta el fet de rememorar-lo. Tenien la música, tenien la lletra, però faltava un ingredient fonamental per assolir l'èxit que van aconseguir: una gran veu que pogués interpretar-la. Every night in my dreams I see you, I feel you. El fet que Celine Dion fos l'intèrpret de la peça és fruit d'un seguit de caramboles sorprenents. De fet, en un inici, ella no era la cantant escollida per posar-hi veu, sinó que havia de ser la soprano noruega Cecil Shirshiba. I, de fet, quan Celine Dion va escoltar la peça per primera vegada, va declinar l'oferta d'interpretar-la. Finalment, s'ho va repensar i va enregistrar una versió com a mostra o com a maqueta que, sorprenentment, va ser la que es va acabar utilitzant els crèdits de la pel·lícula. Sigui com sigui, i més enllà de gustos, és una interpretació vocal impressionant que va des de la calidesa íntima i discreta fins a l'exhibició pirotècnica de potència i de virtuosisme vocal. Com la majoria de les cançons, aquesta peça té una estructura d'estrofa i de tornada, una més calmada i distesa i una altra de més explosiva i emotiva. Concretament, ens exposa dues vegades el bloc d'estrofa i tornada i finalment hi tindrem una darrera tornada culminant. Per tal que la repetició d'aquestes parts ens generi interès com a audients i no ens cansem d'escoltar diverses vegades la mateixa melodia, la peça va augmentant la seva intensitat i utilitzant diversos recursos. Fixem-nos en l'evolució de les tornades. Aquí teniu la primera que apareix. Near, far, wherever. Sentim la veu molt airejada i un acompanyament molt minimalista. Algun cop de pandereta i les cordes acompanyant subtilment en segon terme. No necessitem res més perquè és la primera exposició de la melodia. Fixem-nos com evoluciona el segon cop que apareix. El canvi més substancial és que ja hi tenim bateria, una bateria que porta pes a la cançó. I fixeu-vos amb la veu, ja no sona airejada, sinó que comença a mostrar el registre estratosfèric de la veu de Celine Dion. Tot i així, a nivell vocal, no hi pot aportar més potència perquè la tessitura és intermitja. El que farà per l'última exposició de la tornada és utilitzar un recurs molt interessant de la música que s'anomena modulació. Això significa que l'harmonia ens transporta a un altre to i de cop i volta tot ens sona amb un nou color. En aquest cas, concretament, modularem dos tons amunt, de manera que la seva veu podrà sonar en una tessitura que quedi encara més brillant. Fixeu-vos en la darrera tornada. I ara la veu sí que sona amb tota la seva esplendor, amb notes agudes ben obertes, amb aquest prodigi de veu. La corda també hi aportarà molt més lirisme, fent petits contracants a la part superior del registre i, en general, hi ha molta més intensitat instrumental. A part de la veu femenina, la peça també incorpora un instrument solista força singular, atractiu i que ha acabat convertint-se en un símbol de la cançó. Aquesta curiosa flauta que apareix a la introducció de la peça és un dels seus elements més identificatius. Es tracta de l'instrument que aquí anomenem flauta irlandesa, tot i que és present a tot el territori britànic. És una petita flauta, més prima que una flauta dolça que tots coneixem i que habitualment està feta d'algun metall, tot i que també n'hi ha que són de fusta. La utilització d'aquest instrument no és una cosa trivial, sinó que té un sentit simbòlic. La flauta irlandesa és un instrument vinculat estretament a la música tradicional britànica, i el fet que el Titanic sortís justament de Southampton amb molts passatgers irlandesos i també d'anglesos que volien fer les Amèriques, el converteix aquesta flauta en una referència sonora a tota la seva cultura. La peça conjuga tots aquests ingredients. Una melodia evocadora de notes llargues, una harmonia amable que juga a situar-nos entre la tonalitat major i la tonalitat menor, una instrumentació de caràcter pop i orquestral que anirà augmentant d'intensitat, aquesta referència sonora a la tradició, una veu prodigiosa, una lletra emotiva i altres recursos que anirem revelant. Escoltem ara com James Horner, Will Jennings i Celine Dion van sintetitzar l'essència d'aquell malaurat viatge marítim en una sola cançó. Justament la flauta irlandesa és qui ens dona la benvinguda amb aquesta petita però atractiva melodia que utilitza diversos ornaments característics de l'instrument. Fa una segona exposició amb més densitat a l'acompanyament i ens preparem per l'aparició de la veu. És una interpretació amb gran afectació. Com dèiem abans, la veu sona molt airejada i aquí lamenta l'enyor d'aquell amor passat que es va esvair, d'aquí aquest caràcter nostàlgic, podríem dir-ne. Apareix al baix i en aquest moment la corda i també en algun moment la flauta ressegueixen subtilment alguna part de la veu, fent-la encara més dolça. I ara ens preparem per la primera exposició de la tornada. Una veu molt airejada, amb notes llargues i l'acompanyament subtil de la corda. Hi ha alguna pandereta i algun altre recurs electrònic de percussió que ens van marcant els blocs de l'estructura. Escala ascendent de les cordes i repetim la mateixa melodia, però ara amb una lletra diferent i amb un final conclusiu. En cap moment ha abandonat aquest caràcter dolç i airejat de la veu, però a partir d'ara serà diferent. My heart will go on. Fixeu-vos, el que separa aquests blocs és altre cop la melodia de la flauta irlandesa, però tot plegat canviarà aviat. Break de bateria i continuem amb les estrofes, però aquesta vegada amb més energia. La percussió aporta pes i consistència a la música. Aquí, la lletra reivindica la intensitat d'un amor que, havent-los tocat una sola vegada, va aconseguir perpetuar-se eternament. Fixeu-vos que ja està cantat amb força més seguretat. apareix una segona veu harmonitzant la melodia principal i, de fet, és ella mateixa cantant sobre la seva pròpia veu. Aquest recurs ensubratlla la veu principal, l'amplifica i fa que soni més lluminosa. Tot plegat ens conduirà cap a la segona exposició de la tornada. Aquí tindrem la subtil intervenció d'un cor que apareix per primera vegada i que anirà portant color vocal i una pinzellada d'èpica a la peça. Escolteu-lo. És una intervenció subtil, però que li aporta aquesta pinzellada. Aquí tenim la segona part de la tornada, on el cor també ressegueix la veu principal en algun moment. Ha arribat un moment on ja ens ho ha exposat tot un parell de vegades i comencem a necessitar alguna cosa nova. Aquí tenim un moment de flauta, de la flauta irlandesa, però atenció perquè ara aquesta melodia ens servirà per modular. Fixeu-vos com ho recolzarà tot plegat amb un crescendo instrumental i un break efectiu de bateria en una de les grans modulacions de la història de la música. Estem en la nova tonalitat, concretament la bemoll major, dos tons per sobre d'on estàvem abans. Celine Dion pot cantar amb tota la seva esplendor i fins i tot arriba a estripar la veu en algun moment. Canta a un amor que se li va arrabassar, però que aquí reivindica. Uns petits detalls de guitarra elèctrica i el cor resseguint-ho tot per sota. Aquí fins i tot rasca la veu. I amb aquesta última exposició acomiadarem la peça que ara ja es desinflarà. Una petita coda, simplement per pair l'experiència sonora que ens han regalat. La melodia de flauta tornarà a aparèixer subtilment. Aquí la tindrem. Ara potser només com a record d'aquell amor passat. 25 anys després, aquell cor continua bategant.
Fins la setmana que ve, mestre.
Una abraçada, que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.